T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, geleia real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al Racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar saps, cuidar la teva salut. Al Racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.
El Racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el Cel i la Terra. Entre el Cel i la Terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a ametllamar.cat. Bona tarda, Enric.
Hola, bona tarda.
Avui parlem amb Enric Carbó, que és professor d'institut, professor de filosofia a un institut de Tortosa i també és assessor filosòfic. I parlem amb Enric Carbó amb motiu d'una ponència que ell va fer a les jornades integrals de Ken Wilber a Barcelona fa cosa d'un mes. És correcte, Enric?
Sí, l'Associació Integral Espanyola, que és qui està difonent l'obra de Ken Wilber, que és una obra que s'aplica a molts de camps, o sigui, la medicina, la empresa, la psicoteràpia, la filosofia, doncs cada any convoca unes jornades que li diu jornades integrals. I a mi me van convidar que parlés des del punt de vista de la filosofia, que és de lo que jo sé. Tot i que l'obra de Ken Wilber, ja et dic, és com una revolució de la consciència que s'està aplicant a moltíssims camps.
Quines són les seves aportacions amb aquesta nova consciència o la revolució de la consciència? Al despertar, que tots presentim o intuïm que estem a punt de canviar, però no acabem de fer-ho.
Bueno, el despertar de la consciència sempre hi ha hagut desperts, no? Només cal recordar que Buda, la traducció de la paraula Buda vol dir despert, i Buda ja va viure 5 segles abans de Crist. És a dir, sempre hi ha hagut gent en un nivell de consciència despert. El que passa és que en l'antiguitat, les tradicions o les disciplines o les pràctiques per a arribar a aquest estat de despert se transmetien pues, a través de les religions que tenien formes mítiques. No? Llavors, el que Ken Wilber ha plantejat o està fent amb el seu treball és recollir això, les tradicions de saviesa antiga, que és molt més que no pas filosofia, la saviesa, si de cas després ja parlarem una mica de la diferència, i això ho ha ajuntat amb les aportacions de la modernitat, que és la revolució científica, perquè ja sabem que moltes vegades la saviesa antiga, que tenia una forma més aviat religiosa, doncs col·lisionava o anava en contra de la ciència, o al revés, la ciència anava en contra de la religió.
Sí.
I en molts de casos és que era així, no? Perquè la religió defensava coses completament insostenibles, doncs des de que la Terra és plana, o avui en dia encara veiem que hi ha religions que diuen que la dona és inferior a l'home, no? Això és absolutament insostenible. I les crítiques de la modernitat doncs estan molt ben fetes. I això ho recull Wilber. I també recull les crítiques de la postmodernitat. Però, malgrat incorporar-les, ell manté el que és rescatable de les tradicions de saviesa antiga. A part de que ell coneix molt bé tant la tradició occidental, metafísica, com les filosofies orientals, que sempre han sigut doncs, potser més pràctiques a l'hora de plantejar disciplines com la meditació, el zen, el yoga, el tao, el vedanta, i tot això que te donen com unes indicacions més pràctiques cap a aquesta despertar de la consciència que estàvem parlant.
I amb tot aquest recull d'informació, De saviesa, què és el que aconsegueix Ken Wilber? Perquè té moltíssims seguidors. Que, bueno.
Pues jo crec que Ken Wilber té molts de seguidors perquè ell ha construït un model filosòfic en què, que es diu integral, precisament perquè integra totes les aportacions del coneixement que ara tenim, tant de espiritualitat i de metafísica, que seria lo tradicional, com de lo que se coneix com psicologia transpersonal, sobretot. Ell ha sigut un dels teòrics de la psicologia transpersonal. I bueno, les aportacions de les ciències socials de la modernitat, de les ciències naturals. I llavors, este model, al integrar-ho tot, en un model que té com una matriu bastant senzilla, tot i que després se complica, pot aixecar com un mapa tant de la realitat interior, de la consciència, per entendre-nos, com de la realitat en el món en el que estem. Perquè el món en el que estem, com us ensenya la postmodernitat, és un món que nosaltres hem construït, i ho construïm des de la nostra consciència. Per exemple, perquè igual això queda molt teòric. Ara estem vivint una crisi que és un desastre. I és un desastre perquè els amos del món han creat aquesta crisi, però l'han creat perquè des del seu nivell de consciència, per a ells, doncs, lo fonamental és consumir, gastar, tirar diòxid de carboni, etc. Ja m'ho adonem que és que així no es pot anar a cap lloc, no? No cal estudiar massa filosofia per a veure això, no? Llavors, és quan se pot plantejar, però a veure, gastar més, més energia, tirar més diòxid de carboni, augmentar el valor monetari de les coses, ens fa més feliços? És el que ens han preguntat, no?, els creadors de la crisi. Llavors, aquí, en el model integral de Ken Wilber, potser dona eines per a continuar, pues, aplicant, jo què sé, al món de l'empresa o al món de l'economia, però ja incorporant els altres aspectes que l'economia, tal com està ara plantejada, és cega. O sigui, el problema de l'economia que tenim ara és que és, només, per dir-ho així, se mira el balanç a final d'any, però no mira la biosfera. I com no mira la biosfera, pues, tenim els desastres que tenim. I no mira la gent pobra, no?, dels països del tercer món. Llavors, és una ciència massa estreta i, per tant, ha d'integrar més aspectes. Doncs, bueno, si apliquem el model integral de Wilber, serveix. El mateix pot passar amb la medicina. Tu vas al metge i no és que sigui incompetent, perquè els metges ne saben, però són molt parcials. De vegades, el teu patiment no és únicament perquè, jo què sé, tingues un múscul al coll que t'està fent mal, doncs perquè tens una contractura. I te donarà un relaxant muscular per a que se te cure. Per què? Com és que se t'està col·locant aquesta contractura aquí dintre al coll? Ja. Què estàs fent en la teua vida? Que allò que no ets capaç d'expressar després el cos ho recull. Hi ha branques de la medicina que poden donar resposta en això, però la medicina tradicional, pues, tornem a lo mateix, no és integral, no? Llavors, són petits exemples en què el model integral de Wilber s'aplica, pues, en molts de camps, en bon resultat.
És un model molt teòric. Posar-lo en pràctica a una persona que està llegint l'obra de Ken Wilber és factible?
Bueno, Ken Wilber té una cabassada de llibres, n'ha publicat moltíssims,
sí.
I té llibres que són molt teòrics, i per tant demanen un nivell, pues, una mica alt, no? Perquè són de filosofia i potser així filosofia pura i dura, però després té altres llibres que són més senzills, no?, més divulgadors.
Uh-huh.
I en aquest sentit hi ha obres de Ken Wilber que són prou accessibles. Ara, una cosa és el model i una altra cosa és com l'apliquem al model.
Clar, és que...
És a dir, que Ken Wilber ha creat als Estats Units l'Integral Institute i allí, bueno, és un equip, és com una mena d'universitat, no?
Uh-huh.
I allí hi ha gent que ho està desenvolupant, pues, per a, jo què sé, per al coaching, per a la psicologia, per a l'empresa, per a la universitat, per a la medicina, per a la espiritualitat. I són camps molt diferents, però que tots agafen esta matriu que és, pues, això que li diem el model integral.
Aquest dissabte ofereixes una... Bueno, suposo que un extracte de la ponència o la ponència de nou.
Sí.
a Roquetes, crec. Nosaltres sí. No arribarem quan s'emeteixi aquest programa, jo ja l'hauràs ofert, però bueno, suposo que el teu treball doncs, també té més projecció, vull dir que podrem seguir en altres ocasions la teva, el teu pensar. En aquesta ocasió, el títol és Com es pot viure una espiritualitat crítica i conscient.
Sí.
És el mateix, parla sobre el que m'estaves parlant abans, de l'espiritualitat crítica i conscient.
Sí.
És parles del com d'integrar, suposo, no? En definitiva.
Sí. L'espiritualitat, primer us hauríem de ficar d'acord com la definim, però potser és com la part interior nostra que ens porta més enllà de nosaltres mateixos. Mira, se m'acaba d'acudir ara aquesta definició, però crec que no és desencertada.
Sí.
Però, i este treball sobre un mateix per anar més enllà del meu petit jo, això ni s'ho ha inventat Ken Wilber, ni bueno, és una cosa quasi de que la mete consciència. No?
Sí, bueno, és, podem dir que és un valor humà.
Exactament.
Intentar anar més enllà d'un mateix.
I configurar una pràctica espiritual, pues, jo què sé, des dels egipcis que adoraven allí a Ra i Amon, i el faraó era Déu, la mitologia grega, després venen els monoteismes, i tot això. I llavors que hi ha hagut moltes maneres de configurar-ho, no? Uh-huh. I el monoteisme va acabar eliminant l'antic politeisme, no? Que simplement personificava les forces de la natura. Llavors, pues, si fa vent és perquè un déu bufa, no? Si hi ha llamps és perquè Zeus està enfadat i tira els llamps i tot això, no?
Sí.
Llavors, formes obsoletes han quedat pues, com a enrere per formes més elaborades, més pures i més abstractes.
De tot això parles en la ponència.
Bueno, això és una mica este model integral de Ken Wilber, perquè el problema que tenim ara al nostre món és que la espiritualitat en gran part encara està en mans de discursos mítics. I el problema dels discursos mítics és que són irracionals. És a dir, l'espiritualitat islàmica, per ficar una que no és tan a prop de casa nostra, ha assolit uns nivells elevadíssims. Només cal llegir els sufis, o Ibn Arabi, o el que sigui. Però al mateix temps només cal veure les notícies, de veure les barbaritats que cada dia s'estan fent en nom de l'islam. No?
Yeah.
Això s'aplica a totes les grans tradicions religioses. Llavors és molt difícil quan algú fica en un poti-poti tant el que podríem dir un coneixement mític que és completament irracional, de dir, mira, és que la dona és inferior a l'home, això és absolutament insostenible, no? Però per una altra banda sí que hi ha coses que són vàlides d'esta tradició, de la nostra mateixa tradició cristiana, no? Els mateixos cristians se fiquen les mans al cap quan senten parlar el Rocco Varela i aquestes coses de cara volen excomulgar, tot,
sí.
En fi, totes aquestes coses que ens porten les notícies. Però això vol dir que no val res de tot això. Llavors, Ken Wilber, com tants d'altres, però el seu model en aquest sentit és molt crític, perquè incorpora, ja t'he dit, pues, les grans troballes de la psicologia i de les demés ciències que s'han desenvolupat al segle XX i de la postmodernitat, les incorpora precisament per a lo que diria d'una espiritualitat crítica.
Uh-huh.
És a dir, no podem usar este anhel de transcendència que com a humans tenim, no el podem usar per a alienar-nos.
Molt bé.
Alienar-nos en discursos irracionals.
És que costa, eh? Quan un sent aquesta crida que pensa que té un bon discurs espiritual, és sent com un apego, no? I llavors ja estàs tornant enrere, no? Un altre cop.
Ah, clar, aquestes són les grans dificultats, no? del camí espiritual. Deixant de banda de que tota l'espiritualitat experiencial, que és potser també una de les coses que més insistís Wilber, és a dir, aquí no se tracta de que tu facis cas a lo que t'han dit. Aquí se tracta de que tu dugues una pràctica i que veigues aquesta pràctica quina experiència te du. i quines conseqüències té, no només en la teva vida, sinó en la del teu entorn. Perquè si no és fàcil que confonguéssim desenvolupament espiritual en narcisisme. Que narcisisme és creurem de que jo sóc fantàstic, que jo estic evolucionat i que els altres no. No?
És difícil, eh?
Clar,
perquè... D'il·luminats està el món ple.
Oh, ja, ja.
I al final són grans egos, no?
Exactament. I aquest és un dels grandíssims perills i molt ben cartografiat en els mapes de la consciència que ha elaborat Wilber, perquè ell fa com uns mapes en unes escales i tot això. I aquest és un dels grans perills, no? És a dir, els avenços espirituals, les pràctiques espirituals i les experiències espirituals han d'estar contrastades, exactament igual que fa la ciència.
Ja.
És a dir, la ciència per què té èxit? Perquè té unes regles. Té unes regles de treball i unes regles de validació. És a dir, jo puc afirmar el que vulgui, però després els meus col·legues ho repetiran als seus laboratoris. Si sóc un científic, me refereixo, no?
Clar.
O sigui, he descobert tal cosa. Ah, sí? Doncs ho repetiran els meus col·legues als laboratoris de les seves universitats i si l'experiment és repetible serà veritat, però si només m'ha passat a mi, me diran, ei, que això, davant d'aquestes condicions, no passa el que tu mos estàs dient.
Eh? Ja, però és que la espiritualitat no es pot mesurar ni quantificar.
Bueno, aquí és on entrem en aquesta cosa de l'espiritualitat crítica. Perquè, si no, en què me fonamento jo per a afirmar, pues, jo que sé, que tu tens un esperit que pot anar més enllà de lo que ara estàs patint, pues, perquè tens problemes en el teu veí o en la teva parella, i hi ha alguna part teua que és més profunda. Jo te puc afirmar això. I te dic, però com tu ets una dona, el que has de fer és, jo què sé, rentar els plats al teu marit, no?
Ja.
I hi ha una part que és veritat, però una altra no. Com ho distingim, això?
Amb la intuïció, Enric,
no.
Per exemple?
Bueno, la intuïció és una eina.
La intuïció sobre la persona que tens al costat?
No, però
el que t'està dient el seu esperit de com és en realitat?
Però la intuïció, la intuïció te pot obrir un camí, però després això ha de ser contrastat. Perquè si no és contrastat, i sobretot contrastat col·lectivament, no és admissible. Per exemple, com han funcionat els grans mestres d'Orient? És una transmissió de mestre deixeble, ni tan sols és per als llibres.
Sí, és
cert. Tu podies estar sentat meditant al coixí i creure't que havies vist allí, doncs ja havies entrat en contacte amb la realitat més transcendent, no? I no sé si has llegit mai Contestant, que sempre sí. Hi ha historietes d'estes, que va al deixeble i li diu al mestre, mestre, que he vist allí tal i qual. I el mestre, patapof, li fot una garrotada. Au, sí. Això no val per a res, torna't a sentar al coixí.
Sí.
Què vol dir aquestes historietes? Precisament el que diem de la contrastació de l'experiència.
Molt
o sigui, no n'hi ha prou de que jo, en un moment donat, hi ha molta gent que té il·luminacions espontànies. Tampoc és tan
raro.
Tan raro, de repente sentir-te que tu formes part d'algo que és més gran que tu.
Sí.
I que tu formes part de la naturalesa forma part de tu. Bueno, pues això. Ara, d'aquí quines conclusions trac? De que jo tinc raó i tu m'has de seguir a mi? Perquè si no t'estàs equivocant i condenaràs la teua ànima.
Ja.
Entens? Com interpreto? I a l'hora d'interpretar, precisament és la postmodernitat la que ens ha assenyalat de que la majoria d'experiències depenen de la interpretació. I llavors s'ha de veure en quin estrat cultural estem. Perquè un pot estar molt avançat espiritualment, com estaven els mestres Zen del Japó, però al mateix temps, socialment no estaven gens, perquè la Segona Guerra Mundial apoyaven a l'emperador en les guerres imperialistes. Però això no lleva que en el seu desenvolupament espiritual tenien unes realitzacions de la no-dualitat, de la unitat amb el tot, pues que la majoria dels occidentals no tenien i que tenim molt que aprendre d'ells. Però el que hem d'aprendre no és l'imperialisme japonès, sinó l'altre.
L'altre.
I aquí és on necessitem aquestes eines, aquests mapes, per a orientar-nos en el camí. I és el que proporciona Ken Wilber.
Necessitem moltes coses, Enric, per orientar-nos en el camí.
Sí.
Està ple de pedres amb les que tropecem contínuament.
Sí, sí. Això, les pedres, els mateixos grans mestres espirituals sempre ho han dit, no? És a dir, que nosaltres contem ja un treball previ. Joan de la Creu parlava de la noche oscura de l'alma.
Sí.
És a dir, que en tot procés evolutiu que és com funciona la filosofia de Ken Wilber, en cada grau, en cada esgrau que pugem, hi ha una oportunitat i un perill, no?
Sí.
I sempre és diferent. O sigui, cada esgrau té el seu. Llavors, en aquest sentit, van bé aquests mapes orientatius, no? I simplement ara vivim en un món més complex, perquè el que passava en els grans mestres de l'antiguitat és que ells no sabien, perquè llavors no hi havia ciència, doncs de que vivim en un món que està en evolució física, doncs de l'evolució que ens conta la ciència, però també en evolució cultural, en evolució tècnica, perquè cada vegada doncs tenim més artefactes i més cosa d'esta, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte en el procés evolutiu de cadascú. En aquest procés evolutiu espiritual, no? per anar distingint aquests perills, com poden ser el del narcisisme, el del dogmatisme, el del fanatisme i tot això.
És una navalla de doble fil, no,
sí,
Enric?
Sí, sempre? Sí. Llavors,
pots tallar males herbes o pots tallar tot mateix.
Sí.
Tu tries.
Era aquell poeta que diu, on està el més gran perill també allà està la salvació, no?
Sí, és...
Llavors, per això mos calen eines que siguen ben esmolades per a saber distingir lo gra de la palla. I això és el que crec que mos dona el model este de Ken Wilber.
Enric, sense acabar el temps, m'agradaria saber més coses sobre el teu treball com a assessor filosòfic, que és una cosa que la filosofia està des de sempre, però el d'assessor filosòfic és una cosa que no se sent molt sovint.
No,
llavors, Enric...
És graciós perquè per una banda és molt nou, no? Hi ha molta gent que... A veure, l'assessorament filosòfic és usar la filosofia per ajudar les persones a resoldre problemes personals.
Enric, també, perdona.
També s'aplica a empreses i així.
Perdona, Enric, jo m'agradaria, com que tenim poquet temps, bueno, ja hem passat del temps, si vols, te convidem a un altre programa i parlem només de l'assessorament filosòfic
que
tu poses en pràctica.
Molt bé.
Te sembla bé?
Sí, sí.
Pues ho fem un altre programa i ara donem per finalitzada aquesta entrevista perquè se'ns acaba el temps, Enric. Moltes gràcies. Bona tarda.
Pues bé, bona tarda. Thank you.
Bona tarda, Sílvia.
Hola, bona tarda.
Avui parlem d'una cosa, una malaltia molt novedosa, podem dir-ho així, que és la síndrome tòxico-múltiple.
Sí, és una, més que una malaltia, com el seu propi nom indica, és tota una sèrie de malalties que tenen a veure amb la toxicitat produïda per tots aquests nous productes químics que estan presents en l'ambient i que donen una sèrie de sintomatologies pues que fan que la persona pues, moltes vegades no pugui viure en un ambient si no està molt, molt, molt net, no? I molt pur.
Per què es produeix aquesta síndrome?
Bueno, no sabem ben bé per què això s'està produint. El que sí que se sap és que sembla ser que hi ha una acumulació de substàncies tòxiques contra les quals l'organisme reacciona. Hi ha moltes d'elles, llavors la persona pues, és com si fos al·lèrgica pues, a sabons, a substàncies que porti de teixits, i a tota una sèrie de substàncies que són noves des del punt de vista químic, que no estan a la natura i que llavors qualsevol cosa d'aquestes fa que la persona reaccioni com si tingués una greu al·lèrgia moltes vegades. No?
També els aliments, no, Sílvia?
Sí, el que passa que normalment els aliments donen altre tipus de problemes, però que no estarien englobats dintre del síndrome químic múltiple, encara que sí que alguna de les substàncies tipus pues colorants, conservants, etc., també dongui aquest sistema. No? Conteu que aquesta és una patologia molt nova, normalment no fa més de 5 anys que s'hagi parlat extensament, encara que ja es coneix des dels anys 50. Llavors són persones que bueno, pues tenen fatiga, tenen una pèrdua de memòria i altres problemes de salut. El que es creu és que hi ha una alteració del sistema immunològic que està induït per aquestes substàncies de les que parlàvem i que aleshores pues realment és molt, molt, molt molesta i de totes maneres també hi ha graus, no? És a dir, que les persones tenim una capacitat d'adaptació a moltes substàncies nocives, com pot ser el tabac i l'alcohol, molt més que altres animals, però que a la llarga pues, acaben alterant molt. Aquestes substàncies bueno, ja són conegudes i són naturals, però imagineu-vos totes aquestes que són sintètiques i que la seva capacitat d'adaptació pues, és molt pitjor en l'ésser humà. Inclús sembla ser que algunes persones pues, no puguin tenir determinada sintomatologia, en canvi podrien estar una mica afectades per aquest síndrome d'intolerància química múltiple. I bé, ja us dic que la quantitat de substàncies que poden produir-les són grans, però bueno, de les més grosses, a part dels plaguicides que comentàvem, que també poden estar remanents amb l'aliment, o sigui que no seria una al·lèrgia a l'aliment en si, que clar, que això ja ho sabem, que això és algo natural, que hi ha persones que són al·lèrgiques als aliments, sinó amb aquestes substàncies, conservants, etc., o bé els plaguicides que el posen.
Són coses espectaculars, Sílvia, perquè no són gaires, com tu deies, però sí que són espectaculars, d'aïllament absolut.
Sí, això, evidentment, només és amb els casos més greus,
Vale.
Però hi ha persones que sí, que tenen que estar molt aïllades, perquè qualsevol cosa li provoca unes erupcions, uns mal de caps, aquesta debilitat física, sobretot, manca d'energia molt, molt gran. Algunes altres tenen dolors a les articulacions, És a dir, que afectaria sobretot el sistema nerviós central, el sistema neuromuscular i el respiratori, inclús l'esquelètic, I altres persones tenen símptomes més aviat com de dolor abdominal, com nàusees, inclús trastorns visuals, Però bé, això ja us dic que varia molt d'una persona a l'altra.
Però tots estem exposats, per què unes persones sí, altres no? Hi ha, suposo que un component també psicosomàtic, perquè inclús hi ha gent que no pot abraçar els seus éssers estimats, no?
Sí, el que passa és que, aviam, nosaltres tenim, cada persona té una sensibilitat als productes químics diferent. Aleshores, com per una persona no és res, per una altra és terrible. Bueno, per això ja tenir, ja sabeu, vull dir, bé, en fi, jo no puc beure una copa de cava, per exemple, i en canvi, sense que ja et passis una mica alegre, i en canvi hi ha una altra persona que s'ha begut dues ampolles i, bueno, teòricament i així a la vista sembla que no li hagi passat res.
Ja.
Cosa que no és veritat, però bé, o sigui, que tenim sensibilitats diferents. Aleshores, hi ha persones que, bueno, al cap de la seva vida, doncs, hi ha hagut un cúmul de substàncies que se l'han anat acumulant, i compteu que en el moment en què el sistema immunitari diu prou, o sigui que aquí ja no puc més, m'he desbordat, amb aquest tipus de substàncies que produeixen aquest tipus, llavors, diguem-ne com d'al·lèrgia, perquè ens entenguem,
sí,
que no sigui ben bé així, doncs, un cop s'ha manifestat, doncs, ja pràcticament és impossible de revertir. Es poden fer coses, però l'única realment fiable és no estar exposat amb aquestes substàncies. La qual, com podeu comprendre, aquí a la ciutat, sobretot, és molt, molt, molt complicat. De fet, també hi ha un altre tipus que té a veure també amb la contaminació electromagnètica. Que no són substàncies químiques, però sinó que són les ones electromagnètiques, que hi ha inclús en alguns països que han tingut que crear zones lliures d'aquesta contaminació electromagnètica, que no hi hagi cap electrodomèstic, res que estigui produint en aquestes zones, perquè produeix també reaccions molt, molt, molt virulentes a les persones, i que es coneix. I aquí ens estem trobant que hi ha moltes malalties, que la gent no sap què, no sap què li passa, no hi ha manera, i pues, és algo tan simple, entre cometes, com pot ser pues, el que està molt a la vora d'un endoll o un mòbil, simplement. No?
Sílvia, el panorama que no és gaire engrescador.
No, el panorama no és gaire engrescador, però, esclar, vull dir, és que ens ho han guanyat a pols.
Ja, ja.
Aleshores, clar, el primer que tenim que fer és evitar les criatures estar amb el màxim de quan neixen ja, el màxim de contacte amb aquests productes químics. Hem d'utilitzar productes de neteja naturals, que no portin químics, ja vam parlar d'això fa no pas massa. L'alimentació ha de ser el més propera a alimentació biològica, per evitar pues, introduir dintre de l'organisme tota una sèrie de substàncies químiques de síntesi, que ja sabem que poden donar neurotoxicitat, etc. I, home, desgraciadament no podem dir si vius una ciutat i pues, ala, me'n puc anar allà enmig del camp, no? Per evitar-li... Però sí que podem intentar, pues, si s'ha d'anar a caminar amb el nano, pues, portar-lo a un lloc que, no estigui, que el trànsit no sigui massa gran, etc. I aleshores, bueno, si és una ciutat, procurar anar a fer el màxim d'excursions en un lloc on l'aire sigui el més pur possible. No? Evidentment, no, el programa no és massa bo, però compteu que hi ha zones on els rius estaven molt més contaminats que ara, on l'aire era molt pitjor que ara. És a dir, que sabem que si es posen una sèrie de mesures correctives podem aconseguir un ambient molt millor. I si ens ho prenem seriosament ens dediquem a dir que no ens dona la gana de prendre determinades coses, a la indústria no li quedarà més remei que donar-nos allò que nosaltres volem, i no al revés, que com que només ens donen això, posar-la a tragar i convergar amb rodes de molí. No? Som nosaltres que hem de tenir el poder, no les multinacionals.
Sílvia, i també no som nosaltres els que tenim el poder, per exemple, per a... com dir-t'ho? Per a fer-nos immuni a tot això, per a aprendre a conviure amb tot això, perquè és el que hi ha, vull dir, perquè la gent que reivindica, la gent que demana és la que menys. Bueno, la majoria de la gent, doncs, hi conviu perfectament i bueno, pues dormo amb el mòbil encès, i què?
No,
i ja. No m'ho crec, i tot això. És un exemple, vale?
Sí, no.
No podem nosaltres pair tot això i ser més forts i que el nostre organisme... ho pugui pair, igual que podem pair una emoció o podem pair altre tipus de coses que la vida ens porta?
Mira, genèticament nosaltres ja estem predestinats a poder suportar més o menys determinades substàncies. Sí que és veritat que una persona que emocionalment és més estable o s'ho pren les coses millor, sí que sap que també té una reacció de la malaltia diferent. És a dir, que és més difícil que una persona que sigui reallera, una persona alegre de mena, una persona que diguem-ne, que davant d'una adversitat no agafa una depressió, sinó que s'ho pren com un estímul per superar-se, o per superar aquella contradicció.
Que són les menys, que són les menys.
Clarament, però aquestes persones en general tenen una, si no una millor salut, si una reacció contra totes aquestes substàncies millor que qualsevol altra persona. Perquè compteu que justament l'estat depressiu és una de les coses que fan que el sistema immunitari estigui més baix. Per tant, qualsevol agressió, per petita que sigui, ens està afectant molt més. O sigui que, bueno, que amb la nostra actitud podem guanyar alguna cosa.
Sí.
Però això no...
Les agressions són moltes, no? Cada cop més.
Aleshores, què podem fer? Pues, evidentment, intentar que nosaltres, amb el que tingui que veure amb nosaltres, que és pues, amb el tema de l'alimentació, amb el tema de que hem d'utilitzar un xampú pel cabell, etcètera, pues, sigui el més natural possible, que inclús ens els podríem fabricar com es feia abans, antigament. I conteu que ara fa no pas massa ha sortit la notícia de que els nens petits al bany diari que això no és convenient, que ens estan carregant la seva pell, no? la protecció que té la pell,
sí.
I que, per tant, això fa que moltes malalties i moltes al·lèrgies que no es donaven amb els nadons, ara sí que passin. Dius, bueno, ara que estem més nets, no és veritat, és que estem més nets, és que ja ens hem carregat justament la protecció que la natura ens dona contra la brutícia. Això no vol dir que tinguis el nano guarro fins a dalt, no? Però sí que el que no podem fer és estar allà al nano, vinga, dale que te pego, que sembla allò que sigui la carrosseria del cotxe nou de trinca, no? Els nanos han de conviure amb una brutícia, entre cometes, normal i natural, i a l'hora del bany se l'ha de rentar, evidentment les mans han d'estar sempre el més netes possible perquè no se la posin a la boca, però el cos quan el banyem no fa falta que sigui cada dia, això sí, pues el culet i totes aquestes zones evidentment sí, però no el cos sencer. I amb els meus fills, fins que no van tenir més d'un any, no van utilitzar cap mena de sabó. Sempre els vaig banyar
amb llimona. Jo també, Sílvia, m'ho vas dir tu, jo també ho feia.
I els meus fills són nanos que no han tingut malalties ni de la pell ni de cap altra mena. Per què? Perquè justament el seu sistema, la seva protecció de la pell, la tenien en perfectíssimes condicions, no? No li s'havia alterat el pH de la pell i no tenien problemes d'aquesta mena. No?
Com es diu això, Sílvia? El manto, l'ico, no sé què, no?
Sí, sí, és el manto que té la pell, el mantell dèrmic, que rep diferents noms segons el científic de torn,
sí.
Però, bueno, conteu que hi ha una capa de la pell que està protegida. Conteu que els bacteris no poden, patògens, no poden viure a determinats graus de pH, no?
Uh-huh.
Els pH bàsics, o molt àcids o molt bàsics, no els suporten. Llavors, tot el que tingui que estar en contacte amb la nostra pell ha de ser o bé lleugerament àcid, que és el que seria el suc de la llimona barrejada amb l'aigua, evidentment, però clar, en canvi els sabons en general tenen un pH que és bastant bàsic, bastant elevat, i això fa que s'agradeixi i és com si arrosseguéssim la capa de greix natural que conté la pell, i que és la que la fa moltes vegades també de protecció, i inclús com una hidratació natural. Després que tenim que posar amb els nanos que si olis, que si no sé què, que si no sé quanta, aleshores els poros de la pell també disminueixen, és a dir, que estem contínuament posant un poting darrere l'altre per anar pal·liant totes les barbaritats que arribem a fer, quan simplement, ja us dic... Sí.
Aigua i llimona.
Aigua i llimona.
Vale.
Queden completament nets, amb una esponxeta natural, per frotar-los lleugerament, és més, si veu una mica d'aigua, procureu que l'aigua hagi passat per un filtre depurador, amb els nanos petits, tampoc es necessita tanta aigua i va molt bé, perquè llavors també totes aquestes substàncies que conté l'aigua pues, també són capaços de fer reacció amb la pell. No?
Sílvia, tornem a la síndrome. Mm-hmm. No té cura, no?
Bueno, no té cura. En principi és molt complicat que això es curi, encara que sí que conec que hi ha algun tractament en el qual, que, evidentment, això s'ha d'anar desensibilitzant molt a poc a poc i evitant al màxim pues, el contacte amb aquestes substàncies. I aleshores aconseguint que hi hagi una, com a mínim, una remissió de la síndrome molt important, però el que no es podrà tornar a fer és utilitzar un sabó d'aquests agressius o netejar pues, els mobles amb determinades substàncies, entrar en un edifici que fa aquest pastasso o no, com els trens ara, que són els han posat més carts, pues a sobre fan un pastasso que acabes amb mal de cap i és per culpa de totes les substàncies que estan alliberant, els fums, les zones de fums, però sí que aconseguirem pues, com a mínim que la qualitat de vida sigui més gran. Això sí que es aconsegueix a base pues, d'algunes substàncies naturals, d'alguns tractaments naturals.
Doncs,
però es necessita temps.
Sílvia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per tota la informació que ens dones, de vegades ens sembla una mica, però bueno, intentarem pair-la també.
És el que hi ha, desgraciadament. Bueno, el que hem d'evitar és el contacte amb aquesta substància, inclús quan estem bons, justament per no caure més alts.
Doncs moltes gràcies, Sílvia. Fins
gràcies
una altra. Bona tarda. els nivells de la consciència. La consciència és una qualitat del ser humà que li permet reconèixer-se a si mateix. Neixem i evolucionem des de l'autoconsciència fins a l'autotranscendència, la integració de tots els nivells. Existeixen diferents nivells: físic, emocional, mental, existencial i espiritual. Tots aquests no són compartiments aïllats, sinó que s'inclouen uns en uns altres. Per exemple, el nivell espiritual està present en tots els altres. Quan ens adonem de les sensacions corporals, podem descobrir si aprofundim certes emocions que estan contingudes en aquesta zona corporal, certes idees que mantenen la contracció, certa actitud cap a la vida. També existeix la possibilitat d'alliberar-la, desenganxant-nos d'elles, travessant-les i transcendint-les. És un procés d'expansió o contracció, de reconèixer en cada nivell com és la nostra realitat. És fonamental el cultiu de l'atenció i el desenganxar-s'hi, que fomenten la curació i el benestar. Cada nivell pot convertir-se en un camí que té els seus diferents estadis de desenvolupament. El camí cap a l'autorealització és únic en cadascú de nosaltres i la creativitat opera en tots els nivells. Anem a mirar, anem a analitzar un per un aquests nivells. Per exemple, el primer, el físic. La nostra consciència està identificada amb el cos. Això és el que succeeix en aquest nivell. L'objectiu fonamental és la supervivència. S'atén a la dieta, a l'exercici i la relaxació. Entre d'altres, la no atenció fomenta les malalties, encara que la salut física no garanteix la salut mental. La curació física es produeix quan atenem el nostre cos, pel que fa a les seves necessitats de dieta, exercici i descans. Per explorar aquest nivell, podem utilitzar tècniques de relaxació, hatha yoga, dansa, massatge, arts marcials, entre d'altres, que poden convertir-se en camins espirituals físics. L'emocional. La consciència s'identifica amb les emocions. La persona és governada per elles, per les seves emocions, inconscientment, pels seus desitjos i necessitats, encara que la majoria de les vegades és incapaç de reconèixer o de veure-ho. La consciència curativa emocional és estar disposat a mirar i afrontar la veritat sobre un mateix, a reconèixer les emocions i experimentar-les i aprendre a comunicar-les. La salut emocional té a veure amb la capacitat de donar i rebre amor, poder perdonar-se a un mateix i als altres, de mantenir relacions íntimes i al mateix temps autònomes. Per a la seva exploració podem utilitzar diferents enfocaments de la psicologia humanista, la música, l'art o els diferents camins de devoció, com per exemple el Bhakti Yoga. Parlem ara del nivell mental, de la consciència. A la ment pertanyen els processos de pensament, les actituds i les creences que afecten el benestar emocional i mental. La percepció i el pensament estan determinats per patrons de condicionament de creences i expectatives. La identificació amb l'ego mental fa que la persona doni importància a la identitat i a la imatge de si mateixa. Per a sanar-nos és necessari examinar les nostres idees i idees preestablertes sobre el món i la realitat, buscar en la ment l'origen del sofriment i del malestar. La consciència curativa és parar atenció als pensaments tal com sorgeixen, sense intentar canviar-los, i s'expressa mitjançant la creativitat i la comunicació, la claredat de pensaments, la comprensió i l'originalitat. El seu domini pertany a la ment racional, al discerniment i a la saviesa. Es pot explorar aquest nivell mental, per exemple, amb la programació neurolingüística o l'anàlisi transaccional, entre d'altres eines, que poden ajudar-nos a entendre'ns a aquest nivell. Parlem del nivell existencial i anem un poquet més amunt, cap a dalt, sempre cap a dalt. La consciència es manifesta en fets com la solitud, el sentit de la vida, l'absurd i la mort. Afrontem la llibertat personal i d'elecció. En aquest nivell ens reconeixem com una unitat de ment i cos. Atenem a la nostra identitat, autenticitat i al sentit de la vida. La salut existencial consisteix en assumir la naturalesa finita de l'existència, reconèixer els límits de l'ego i estar disposat a acceptar sense enganyar-se a un mateix. Si s'evoluciona en aquest nivell, un se sent congruent amb el que fa, pensa i sent. Un se sent lliure i responsable malgrat les dificultats. Per explorar aquell nivell existencial, es poden utilitzar també tècniques com l'anàlisi transaccional o la psicologia humanista. I arribem a l'últim nivell de consciència que queda per explicar-vos breument. És el nivell espiritual. És, això vol dir, obrir-se a les dimensions transpersonals. La recerca espiritual busca la veritat. No rebutja ni persegueix res. El benestar espiritual es caracteritza per la sensació de pau interna, de compassió, respecte i gratitud. Aquí es desperta el testimoni intern, aquest observador de l'experiència que no és el mateix que els continguts de la consciència. Si l'ego s'identifica amb aquest nivell, poden aparèixer els deliris de grandesa. Això és una mica perillós. Per explorar-lo, aquest nivell, hi ha les diferents tradicions espirituals, com ara budisme, cristianisme, taoisme, sufisme i hinduisme, entre d'altres. Entre el cel i la terra, un programa que només pretén difondre algunes eines que tenim a l'abast, com ara plantes, teràpies, aliments saludables, música, exercici i tècniques psicocorporals i relaxants que ens poden ajudar a tenir pau a la ment perquè poguéssim passar per la vida amb més consciència de qui som realment. En definitiva, per fer-nos la vida més fàcil. Tots els dilluns en directe a la Cala Ràdio, al 107.3 de l'FM i en diferit dimarts a les 8 del vespre i a les 10 de la nit. També a internet, a mellamar.cat. El racó de Múria, botiga de productes dietètics i ecològics, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar, patrocina Entre el cel i la terra.
T'agrada cuidar la teva dieta i vols comprar productes ecològics? Vols comprar espaguetis sense gluten, comprar embotits ecològics, gelea real, tofu, pròpolis, productes diabètics? Ara tot ho pots trobar a l'Ametlla de Mar, al racó de Múria, a la botiga on t'ajudem a mimar el teu cos.
Menjar sa és cuidar la teva salut. Al racó de Múria, productes dietètics i ecològics. Estem a prop teu, a les parades 8 i 9 del Mercat Municipal de l'Ametlla de Mar.